La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé, junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 3, es comença Protagonistes Vila-real.
Molt bon dia, sóc Susana Pérez. Quines ganes tenia de tornar. Estava echant-los molt de menys, a tots vostès, a tots vosaltres i sobretot a les meus companyes. Bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia, Susana. Allegó el mes de maio, vas tornar tu.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
És que jo s'aproximava el dia 5 i com és el dia de cobro, dic... Tinc que tornar, que si no, pues no me pagaran. M'han enviat este matí una cosa, eh? A tots vosaltres, que esteu sentint-vos també, eh? I me posaven, què necessitaràs avui? Pren lo que necessites. I me posa amor, paciència, fe, coratge, comprensió, pau, passió, curació, força, bellesa o llibertat. Què necessites tu, Montse?
Llibertat.
I tu, Txelo?
Paciència.
Això ha sigut una indirecta, me pareix a mi.
I tu, Maria?
És que has dit moltes coses, eh? Que crec que necessitem, però... Va, jo dic com Montse, llibertat. Bellesa també mos fa falta un poquet, o no?
A tu?
A mi me fa falta...
Bueno, ara que mos hem ris d'un poc i que tots vosaltres també que esteu sentint-nos i que sou els que d'alguna manera bueno, estem així per vostès, eh? I per vosaltres. Com tenim aquesta fase de desescalada? Perquè així cada un s'agarra la fase de desescalada com millor li anava, no?
Això sí que és veritat. A més, comentàvem també que veiem molt de trànsit, no? Al carrer ja, i que hi ha molta gent que això de la desescalada ja ha sigut com... Ja pots eixir al carrer i fer el que vulguis.
Assusta, eh? Assusta. Sí. Està acostumada a veure ningú pel carrer.
Però legalment, és dir, les fases com se contemplen? És dir, anem a lo estrictament legal.
Sí, anem a arrencar en la fase 0, avui, no? tot el país comença el camí del desconfinament, excepte les illes de la Gomera, el Hierro, la Graciosa i Formentera, que ells ja sabem que passen directament a la fase 1. No? Tot el que està permès. Primer, passejos. Tots els ciutadans, excepte aquells que estiguen en quarantena o tinguen símptomes de coronavirus, poden eixir des del dissabte passat a caminar una vegada al dia a una distància màxima d'un quilòmetre del domicili. És a dir, tampoc mos podem anar molt llum ni fer tot el que mos doni la gana, no. Està permès anar acompanyat d'un convivent de la nostra llar. I les eixides estan ordenades per franges d'edat. De 6 a 10 i de 8 a 11 de la nit poden eixir les persones d'entre 14 i 70 anys. Els xiquets de 12 a 7 de la vesprada i els majors de 70 anys o els dependents amb els seus cuidadors podran eixir de 10 a 12 i de 9 a 20 hores.
Excepte en els les ciutats, o sigui, en els nuclis urbans que siguen de menys de 5.000 habitants. Sí. Que al ser prou espaciosos i hi haure poca gent, poden tenir llibertat de moviments.
Exacte, per exemple, nosaltres a les Alqueries sí que podem eixir a l'hora que vulguem perquè no hi ha tant de trànsit de gent, no? Uh-huh. També es pot fer esport individual, de 6 a 10 i de 8 a 11 de la nit en el terme municipal en el qual es residisca. Tant els passejos com les eixides per a fer esports en les localitats de menys de 50.000 habitants podran fer-se sense atendre franges horàries com hem dit abans, no? Ni hi ha que tindre això en compte. Tu no pots eixir de Vila-real o de les Alqueries i anar-te'n fins a la platja a veure-la perquè ja estàs fora del teu
territori. Sin embargo, la gent que viu al Grau, que té prop la platja, sí que pot disfrutar d'aquest tros. És dir, per exemple, si en Vila-real podem disfrutar de l'ermita, de la Mare de Gràcia, però si vivim a Borriana no podem vindre amb la Mare de Gràcia.
Exacte.
Això és el que ens han dit. Mm. És dir, això és les normes legals, lo que és el d'obligat compliment. Mm. Cal dir que són persones molt ordenades i són persones amb molt de seny. És dir, ho estem fent, però s'han vist excepcions.
Sí, moltes. També es podrà anar als horts familiars, com ja es venia fent. Si tu tenies cultiu personal, sí que podies anar als horts i ara es seguís. També es podran obrir els restaurants i cafeteries que puguen servir a les cases. O sigui, no pots anar tu al bar, però ells sí que te poden anar a donar el menjar a casa, a domicili. Pues,
jo pensava que podies era també de replegar.
En la Cero... Ah, no. D'anar i replegar tu el menjar. Sí, el servei... No pots anar al bar a replegar el menjar?
Bé, sí, no? Fins ara també es podia fer. O sigui, tu et quedaves fora del local, no? I ells, tu anaves entrant. Diguem que seria com la tenda. La tenda de comerç, de roba, per exemple, que es pot obrir. Pues jo, és lo
en
mateix.
Quan a les tendes de roba, el que ocorris és... que és en cita prèvia, és dir, tu crides a la teua, a la teua tenda. El que passa que és un poc estrany, perquè jo crido a la meva tenda, agarro cita prèvia, però jo me prove roba. Què ocorris en aquesta roba?
La roba tindrà que passar una quarantena. O sigui, s'estava parlant de que ara, per exemple, tu una prenda que te proves a la tenda i quan torne a una altra persona tindrà que passar 40 dies. O sigui, tu a lo millor dius, jo vull que una L, però la que va davant s'ha provat ja la L i tu no te la podràs provar perquè ja tindrà aquesta persona...
Això és un poc complicat.
Està molt complicat.
40 dies com tens que tindre una prenda.
Bueno, i a tot això hem de pensar que la persona que està al front de la seva empresa siga lo suficientment honesta com per a tindre aquestes mesures de seguretat tan estrictes,
no?
Perquè quan una persona se contagia, se infecta, no sap ben bé on s'ha contagiat o s'ha infectat.
Això, la veritat és que és difícil, sí. Mira, l'obertura de comerços serà de fins a 400 metres quadrats amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients. Un empleat per client. Seguirà mantindre la distància mínima de 2 metres. Els establiments hauran de desinfectar-se 2 vegades al dia i hauran de tindre dispensadors de gel hidroalcohòlic. I s'establirà un horari d'atenció per als majors de 65 anys.
Val, pues a tot això vos dic. En els supermercats, totes aquestes mesures, o sigui, ho agarra un pot de tomaca. Exacte. I no el tenen 40 dies. Entonces, clar, el que passa que no mos toca la pell, toca les mans i mos toquen guants, també és de veres. Però jo vaig sentir un comentari ahir anava caminant i clar, al viure una població més menuda de 5.000 habitants, pots caminar en normalitat. I una persona li comentava a una altra, vale, bien, però és que tu vens de comprar de la població del costat de Borriana. És dir, tu has eixit a un supermercat on hi havia molta gent, on estàs en contacte amb molta gent, tornes així i pots eixir a qualsevol hora. És dir, lo de la desescalada, jo pense que...
És un poc complicat.
Clar, sí, seria en funció... De menys de 5.000 habitants poden eixir a qualsevol hora, però jo, per exemple, vinc a treballar a Vila-real i quan torne jo puc eixir a qualsevol hora?
Clar, és un poc agarrar-te en pincetes. A més, per exemple, ja diuen que a la fase 1 ja podrem fer, diguem, turisme local. O sigui, jo podré anar a Benicàssim, per exemple, no? Dins fer... de la província.
Sí, per exemple, podrem desplaçar-nos el que és la plana, podrem desplaçar-nos...
Exacte.
Però estem parlant de la fase...
De la fase 1. O sigui, esperem, ja a partir esperem, de l'11 de maig.
Esperem... Bueno... Esperem, però esperem passar la fase,
la setmana que ve.
La fase 0 sí, en perquè clar, tot això, si la fase 0 la superem en bons resultats, passarem a la fase 1, però i si no, en bons resultats?
Podem tornar enrere. O sigui, ja s'està contemplant si per exemple passem a la fase 2 i fatal, podem tornar a la fase 0 en tota normalitat. O sigui, o no passar de fase. Això és com un videojoc. O sigui, vas passant les fases i si no, tornes enrere.
En els videojocs n'hi ha trampes?
Sí, també.
Sí, sí. Jo el que vaig veure el dissabte que vaig ir de vespre a fer el passeo, vaig anar a la ciutat esportiva municipal i la veritat és que jo me vaig sorprendre perquè la gent en molt de civisme no intentaven apropar-se uns a altres, n'hi ha molt d'espai i jo ho vaig veure molt bé, molt bé. Sí que és veritat que tinc que denunciar que els guants i les mascaretes no tenen per què tirar-se en terra, que n'hi ha papereres i que no, i és que no ho entenc, jo és que no ho entenc.
Jo lo dels guants i de les mascaretes,
és que no ho entenc.
Lo que hauré intentat és, bueno, sabem que no en teníem i que ara ne tenim, però haurien de ser de materials reciclables perquè se n'estan gastant molts i haurien, ahir sí que és de veritat que els governs haurien de pensar que com és algo d'ús molt, molt habitual haurien de tindre cura en este material o reciclar-lo i tornar-lo, no sé.
És que jo, per exemple, vaig veure una feta de tela i dos o tres de les quirúrgiques i després guants, és que jo no comprenc, te lleves uns guants, te'ls fiques a la mà i quan veus una papera estires o quan arribes a casa. És que no ho entenc. I se n'han vist que el carrer se veuen.
Pues, jo, respecte a lo que parlem del confinament, o sigui, de l'eixida, de la desescalada, sí que de veritat he vist que en aquestes poblacions de menys de 5.000 habitants, lo que sí que la gent ha ajuntat, i això no me pareix massa ètic, és dir, jo anava en la meva filla, lògicament, però jo veia grups de mares que havien quedat en els amics i que anaven tots junts. És dir, per això de quan tu te passes de pantalla al joc existissin trampes, és dir veurem si després les dades seran
és que clar, esta setmana serà clau perquè fa ja 15 dies que ja van tornar als treballs essencials. O sigui, ja van tornar el sector tauleller, va tornar a funcionar i tot, i els xiquets. I ara, durant esta setmana i la que ve, es veuran si puja els resultats, si no ha funcionat res de lo de la desescalada, perquè la gent s'ha ajuntat sense pensar en la seva responsabilitat.
A nivell nacional s'han baixat a 160 i pocs morts.
Sí, però les clar, autonomies i les comunitats
si cada un van al seu ritme.
Van al seu ritme. I és més, vos ha de dir, per exemple, que una autonomia i una comunitat té que pagar, és la que paga, o sigui, va per el seu compte quan, per exemple, un cap de setmana llarg bueno, o una temporada que saben que la gent se desplaça, és la que té l'obligació de pagar aquests controls. N'hi ha diferències en autonomies. N'hi ha autonomies que aquests controls són molt rígids i n'hi ha autonomies que no ho tenen en compte. Con lo qual, els seus ciutadans paguen les conseqüències. Per lo tant, jo, per exemple, diria que els diners del pàrquings, que d'ací un rato ho sentirem, s'han repartit als diputats autonòmics, pues, jo... Aquests diners, per exemple, es poden invertir en d'alguna manera flanquejar més el que és la comunitat autònoma i no deixar que vinguin els de fora, perquè jo comprenc que si en Pamplona fa fred perquè fa fred, doncs quan també així dius, això és la glòria, però perdoneu, si és que sou benvinguts, però no ara.
Clar, no.
Per tant, jo demano a les comunitats autònomes que per favor invertisquen en tindre aquests controls, ja que la gent no és cívica, que els diners s'emplenen el que ara en aquest moment fa falta, i és en blindar una comunitat autònoma. Perquè tu te'n vas a una altra comunitat autònoma i t'assegura, perquè ho he viscut, t'assegura que si no portes una causa justificada no passes a l'altra comunitat autònoma. Per això després n'hi ha xifres més baixetes en altres comunitats autònomes.
Clar. És que nosaltres ara, en el temps que mos ve, bon temps, que ja fa calor, i ja este, per exemple, este cap de setmana, si haguerem deixat d'eixir de comunitats, haguerem estat tota la costa plena de gent perquè tenen molts segona residència.
És que per i el que volem és que vinguen. Sí? I com volen que vinguen, volen que se curen, que vinguen i disfrutar. Si és que a mi, mira, a mi els madrilenyos m'encanten. Els catalans, els de Màlaga, els bascos, és que m'he donat igual, però respectem-nos.
Prudència.
I com a vegades això mos en va, comunitat autònoma, per favor, gasten els diners en el que ara realment necessitem els espanyols.
De fet, la costa, molta gent del centre d'Espanya havia vingut en els primers dies del confinament.
Abans
ja estaven. O sigui, que no és una cosa que ens inventem, és una cosa que en realitat ha passat.
A més, molt dels casos que s'han donat a Alacant, dels primers casos que se van donar, van ser
gent
precisament
de
la gent de Madrid. Uh-huh. Però fins la fase 3 n'hi ha que dir que no s'obriran les fronteres entre comunitats. Això ja que tindreu en compte, també.
Esperem
clar,
que
però com resulta que tu te diuen mira, tu no pots anar-te'n a la comunitat de Navarra. I tu dius, no me'n vaig. Jo no me'n vaig perquè estic confina, val? Però n'hi ha gent que no ho pensa.
No,
i
se'n
va.
Que no.
Però quan arriben allí li diuen, oiga, pues jo vull el mateix en la meva comunitat. Jo vull que quan vinguin així li diguen, escolten, vostè a què ve? Perquè, claro, millor pot vindre a veure un familiar que està malalt i que està, li ha tingut la mala pata que s'ha quedat ingressat a l'Hospital Provincial de Castelló. Pues bé, perquè té una causa justifica. Però perquè vulgui vindre a la playa, me pareix una barbaritat, però me pareix una irresponsabilitat, sobretot per part de la justícia, per part dels que mos governen, que no posen ixes mesures adequades per a que no passen. Jo demane al president del govern de la Generalitat Valenciana que emplee en aquest moment el que té al seu abast per a que no deixi entrar la gent en aquest moment. Cuidao, simple i llanament en aquest moment.
És que no se pot. La realitat és que no se pot.
Tenim alguna cosa més? O...
Bé, simplement destacar que les perruqueries sí que es podran obrir amb cita prèvia, els esportistes professionals podran fer entrenament individual a l'aire lliure i dins de la seva província, s'obriran els arxius que prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, imagina que així entraran biblioteques i tots aquests espais, i en aquesta fase també serà obligatori l'ús de la màscara al transport públic i recomanable en totes les activitats que fem.
Per exemple, tot el que has dit... totes tenim unes ganes d'anar a la peluqueria.
Jo he dit, tot el món està pensant en la peluqueria. N'hi ha unes llistes de tant de peluqueria de xic com de xica. N'hi ha unes llistes tremendes, eh?
Bueno, però totes són, no té
per
el moño com més sa, més llarg, sí. Més sa, no?
Sí, llarg, sí.
És dir, com que dius, bueno, pues no me senta tan mal.
No.
Però bueno, tot això serà de que arribem este mañana i diuen, mira, que tenem a fer una metge... I tu, pues sí, jo...
Lo que faça falta, ara mateix, lo que faça
falta. Així no és.
Alguna coseta més, Maria?
No, si vols, donem pas ja a les notícies. Val, comencem a nivell autonòmic perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat fonamental que es flexibilitzin els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTOs, que no sols s'allarguen més d'enllà de l'estat d'alarma, sinó que siga possible incorporar a les plantilles de manera progressiva. Puig s'ha referit a aquesta mesura com a bàsica per a la reactivació del sector turístic que representa el 16% de l'ocupació en la comunitat i, d'altra banda, ha insistit en la necessitat d'elaborar un pla integral de turisme com planteja Exceltur i altres organitzacions i s'ha compromès a analitzar aquest assumpte amb la patronal autonòmica valenciana, amb Osbec i altres entitats del sector. Jo crec que això sí que seria fer un protocol turístic únic a nivell europeu, no? També per facilitar, jo crec que a nivell europeu passar d'un país a un altre és un risc, però encara que és un poquet per flexibilitzar-ho tot.
Jo penso que com tenim tot el món tanta gana de disfrutar d'allò que hem disfrutat sempre, en principi la gent que estem a la comunitat recolzarem el fet d'eixir i que aquestes persones que puguen obrir el siga rentable i que puguen estar oferint-nos oci. I després tot això s'ha de que normalitzar perquè hem de continuar, el món no se para.
I a més,
vosaltres vos heu parat a pensar si realment el virus el poguérem veure, la por que tindríem?
La veritat és que sí, perquè només de pensar-lo ja te fa por. O sigui, que es veiguérem seria una cosa
però
tremenda.
Però dona més por no veure'l.
Sí.
O sigui, tu el que no pots veure dona com més por, perquè la imaginació se te'n va més enllà.
Saps que hi ha gent que pensa que no existís?
Pues, jo crec que
pues
això
n'hi ha 26.000 morts en tota Espanya, 26.000.
Pues hi ha gent que pensa que això és una conspiració per a que tindre'ns a tots confinats a casa.
I la gent que ha mort, de què? 26.000 persones. És que Jo això me veig una tonteria i, a més, la gent que pensa això és perquè realment no... no
ahir vaig veure, no saps la gravetat que n'hi ha si no tens un mort a casa. O sigui, imagina't, si tu no tens alguna persona que propera que t'ha faltat o que saps que ha mort, no tens...
No eres conscient
de tot el que està passant.
Jo vaig ser conscient quan la regidora de Ciutadans de Borriana, que és una persona molt valenta, a més és funcionària de presons, ens va explicar com se sentia, com, els símptomes que tenia en el Covid. És a dir, jo he vist la persona, a més, de veres, per la gent que no la conega, pels oients que està sentint-nos en este moment, de veres una persona supervalenta i de fet, té un treball realment dur, pues dur. Estava... O sigui, ens va contar que és terrible, no? els efectes.
Si hi ha una gripe de normal, ja la passes mal, perquè jo a principi d'any vaig passar una gripe prou forta i ho vaig passar molt mal. No puc imaginar-me el que és el virus.
A mi la imatge que més m'impacta de tot són les persones de l'UCI en Itàlia. Aquestes persones que tenen passar 15 dies en el seu cascaró i ser transparent, o sigui, va ser una persona dient és que el més dur que ha passat ha sigut això, o sigui, era com un casc transparent.
Sí, com si estiguera en un planeta que no hi haguera oxigen, és a dir, és com un extraterrestre. El que diuen és que també és genètic, això, és a dir, hi ha gent que realment s'hi l'atrapa i s'hi aplega a fer l'efecte al seu organisme, i hi ha gent que és asimptomàtica per complet.
Sí. N'hi ha molta gent, n'hi ha molta gent, perquè encara no s'han fet totes les proves.
Tu què penses de les proves? S'hauria de fer a tot el món?
Jo és que no sé on estan aquestes proves, Susana, si vols que et digui la veritat. És que no ho sé, no sé qui, perquè realment nosaltres que estem en gent, jo sí que me faria la prova i per saber si ja l'has passat o si estàs, perquè realment, a veure, tens, però jo és que realment els laboratoris privats no ne tenen, perquè l'Estat, tot el que tenien, i després a nivell de sanitat... qui te pot fer? Tu pots demanar al teu metge de capçalera jo vull fer missa a prova, no te la van a fer.
Però per què no te la fan?
On estan?
N'hi ha, eh?
A nivell nacional s'està fent un estudi que està cridant... No, fent per comunitat. L'altre dia vam parlar en Isaura Navarro i mos ho va contar.
En Madrid no han
fet
està,
o sigui, que te cridaran a casa per fer estadístiques de qui ha passat i controlar els asimptomàtics.
Sí, però si te toca, Maria, si te toca... No és,
clar,
no,
estem parlant de l'estudi de seroprevalència o és l'estadística?
Sí, és
l'estudi
de seroprevalència. L'estudi de seroprevalència és que te criden a casa a una quantitat de persones del sector de la població i en funció i te fan la prova i entonces d'ahí trauen una estadística.
Exacte.
Però això és un estudi. Jo estic parlant de com parem la pandèmia, si realment no sabem la quantitat de gent que està infectada, com la parem. Perquè tu t'ingressen en un hospital. O sigui, per exemple, la teua parella té problemes, el teu fill, el que siga, no? Ta mare, ton pare, i no té el Covid, sinó que té una altra infermetat, perquè no oblideu que és que la gent té més coses que el Covid.
Clar, se fica malalta, clar.
I a tu t'ingressen. Estàs ingressada en l'hospital i a tu li fan la prova, al malalt. Però és que al costat tens un llit on hi ha un malalt i un altre acompanyant. I cuidao, no te diuen ha de ser la mateixa acompanyant, és que cada dia pot n'hi haver un acompanyant nou.
O sigui, pot haver un acompanyat cada dia un? Jo pensava que si entraves, per exemple, a acompanyar ese malalt, ja no podies
dir... N'hi ha comunitats autònomes... on si entres dins d'un hospital tu ja no pots eixir, però en la nostra comunitat,
En la nostra sí se pot fer això?
Sí, el malalt pot tindre cada dia un acompanyant. És més, poden recibir visites i tot lo de més. És més, dins de l'hospital, dins de la residència, la gent entra allí i...
I pot tindre el virus. Perquè no se fan les proves als acompanyants.
Per lo tant, si no es comencem a tallar per ahí o a invertir en el que realment... demanda en este moment la població.
Mal.
En fin, Tenim més cosetes, Maria?
Sí, perquè divendres passat, amb motiu de l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors, els propis representants sindicals del sector tauleller, com Aster, van centrar les seues reivindicacions llançant el missatge sobre la urgent necessitat de protegir les plantilles enfront a la pandèmia del coronavirus amb la realització dels tests de diagnòstic en tots els sectors, no? Per als empresaris ceràmics espanyols és clarament insuficient que les empreses només puguen realitzar tests en els seus treballadors per prescripció mèdica a aquells empleats que tenen símptomes del Covid-19.
I aquests tests corren a càrrec de l'empresa.
Exacte, per supost.
És dir, la empresa que pugui comprar test es farà i l'empresa que no pugui comprar test no es farà. És més, aquests tests són tests de sang, de medició de sang, que el que ens diu és que ho ha passat o que està en aquest moment. Però les persones que realment estan contagiades en aquest mateix moment... No és, és dir, n'hi ha dos tipus de proves, val? El de la sang és si tens anticossos, però si tu ja l'has passat i en aquest moment estàs contagiat, perquè clar, tens anticossos, vale, però si estàs contagiat...
Així sí que una empresa que és Pamesa va fer i sí que van eixir 43 dels 2.300 treballadors, només van eixir 43, i això sí que eren, estaven infectats i se van ficar en quarantena. I després n'hi ha empreses com Ford i altres, Mercedes i demés, que sí que han fet també proves per poder incorporar els seus treballadors.
Però estem parlant no de la prova de la mucosa que et diuen i si estàs contagiat, sinó de la prova de la sang. Bueno, n'hi ha dos tipus de proves.
Sí, els que s'han fet, per exemple, en Pamesa és els que te donen el positiu si estàs infectat.
No, jo crec que també si l'has passat.
I si l'has passat, bueno...
Estem parlant que el frotis, o sigui, el que és el... No és, és el de la sang, el que fan en les empreses.
Sí. I bueno, van eixir 43 infectats de 2.300 persones.
I anem a veure. N'hi ha trampa?
Jo crec que no.
Quan entres en un hospital...
Jo crec que no.
Quan entres en un hospital d'una altra comunitat autònoma, te fan una prova on t'agarren la mucosa.
Clar, que és el que se sap.
I estàs aislada. I te diuen, ¿lo tiene o no lo tiene? I si lo tienes...
No entres.
A la
no
calle.
Entres, clar, clar.
I això és el que t'agarra en la mucosa. Parle per experiència pròpia.
Volem que aquests tests mos puguen arribar.
Sentim a Paco Gil, què mos diu?
Exacte.
Anem a parlar.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630-678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
És el torn de parlar ara amb el secretari general del PSPB i diputat autonòmic, Paco Gil. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Paco, avui es comença la desescalada en la fase 0. Com esteu gestionant aquesta situació des de la Generalitat?
Pues, en primer lloc, caldria destacar que per a posar-se en marxa aquestes fases de desescalada se n'ha tingut que fer un treball i crec que està donant resultats. Evidentment, els resultats no podem estar satisfets, però perquè n'hi ha gent que se n'ha quedat en aquesta carrera per la vida. Però bueno, considerem que les dades que tenim en la Comunitat Valenciana donen una molt bona perspectiva de que durant aquesta setmana, és la setmana de diguem-ne d'alguna manera gràfica de precalfament, i que pensem que sí, que a partir del dia 11 podrem entrar en la fase 1. Des de la Generalitat, pues, evidentment, tots els esforços fonamentalment s'han centrat en la part sanitària i en la part preventiva, i de tots és conegut la quantitat de material que ja disposa els mitjans sanitaris per tal de fer front possiblement a algun rebrot, com els experts han comentat que podria donar-se cas. Per tant, una de les condicions que el govern central, el Ministeri de Sanitat, està plantejant a les comunitats autònomes és tindre aquesta previsió de cara a un possible augment, no, dels casos per el propi procediment de restabliment social.
Sí, clar, imagine. Vostè, què és el que està més en contacte, no diguem, amb els ajuntaments? Com ha vist de receptius als alcaldes, sobretot respecte als comerços locals, no? Perquè molts no han pogut començar avui ja mateix a fer-se l'activitat econòmica.
Sí, el que està clar que els ajuntaments, ho hem dit moltes vegades, estan en la primera línia, en la primera trinxera davant de la societat, no? I bé, pues, tenim notícies de que els ajuntaments, els més grans, evidentment, per la seva pròpia solvència administrativa, ja estan prenent decisions de cara a afavorir que sobretot l'hostaleria se puga posar en marxa. I com, de quina manera? Pues, precisament estos dies veurem un allau de modificacions d'ordenances fiscals.
Sí.
Clar, el permetir a un establiment que puga ampliar el seu espai d'ocupació de via pública no és senzill, en el sentit de que s'ha d'aprovar una norma, no? Però jo, per lo que estic sentint, per les notícies que m'arriben d'ajuntaments del nostre voltant, és que sí que efectivament pues, estan pensant i han decidit deixar exempt la taxa d'ocupació de via pública. Estan també preparant ampliació d'aquestes zones destinades a cadires i taules als carrers i places. Per tant, pues, és una manera d'ajudar i d'estar al costat d'aquest sector tan important.
Sí. A més, fa uns dies vam parlar vostè i jo, no?, sobre aquestes ajudes que es farien als consistoris. No sé si ara s'ha ampliat un poquet més a descobrir o a l'informar-se de tota aquesta fase 0, com pot perjudicar als comerços. No sé si han fet avanços en aquesta matèria.
Bueno, és que és tot molt en pac.
Sí.
No és suficient, no?, una mesura aïllada com seria precisament el deixar exempt o tornar, com ja també s'ha decidit en alguns llocs, tornar aquells que han fet efectiva la tassa, no?, anual d'ocupació de via pública. Això sí que lleugera, evidentment, les càrregues econòmiques que tenen els comerços, però no és suficient. Ara mateix ja sabem que el govern central, en una de les ordres ministerials, ha decidit, atenent a les peticions, a les reivindicacions del sector hosteler, l'ampliar l'ocupació d'aquest 33% inicial que van plantejar a un 50% d'ocupació dels espais exteriors. Per tant, les mesures tenen que anar totes harmonitzades i totes en pac, no? Jo crec que sí, que en aquesta línia els ajuntaments pues, estan fent, inclús n'hi ha algun ajuntament que està plantejant-se l'ampliar horaris d'atenció, per tant, de si la gent té que anar de manera més modulada, pues, tindre un servei durant més hores, i quan més hores, pues, possiblement més moviment econòmic.
Clar. Parlant un poquet ara dels hostelers, no? Ens preocupa molt el que és el turisme. Imagine que a les localitats, imagines a les costeres i també a les d'interior, no? El president de la Generalitat, Ximo Puig, està reclamant un protocol turístic europeu únic, no? Jo crec que per afrontar, no, esta etapa, esta temporada turística que ens ve damunt.
Sí, efectivament, una de les qüestions que també és importantíssima i més en el nostre entorn on el pes econòmic, no, del sector del turisme és d'un 15, un 16, d'empleo és d'un 16.5%, no, de la comunitat, evidentment, és una de les qüestions pendents de clarificar, i sí que està la petició del president de la Generalitat molt ben dirigit en el sentit d'aunar efectivament quin seria el marc econòmic, el marc legal, estandarditzar, no? Sí. D'alguna manera les condicions per a posar en marxa de manera global, de manera conjunta en tota la comunitat valenciana. Per tant, és una bona idea el buscar uns paràmetres que siguin homologables en tots els països per a que no se pugui produir tampoc aquestes inèrcies, no? que diuen, pues mira, pues, si anem a fer una carrera a veure qui arriba antes. Clar. I qui està en disposició d'atendre abans el turisme i demés, pues, podem anar a un abisme, no? Per tant, jo crec que sí que està bé aquesta reflexió.
Sí, m'ajudaria bastant, crec jo. Sobretot a l'economia nostra de la comunitat valenciana.
Evidentment, mireu que la comunitat valenciana, pues, si a Castelló el pes és un pes important, pues, València i sobretot Alacant penja moltíssim, no, d'este sector, sí, econòmic, i per tant, pues, el president està en aquesta línia, no, d'intentar pues, procurar que les condicions que envolten tot el sistema turístic, com a mínim, no siga perjudicial per a la nostra comunitat.
Clar. Diputat, vos haveu, sí, unit també en altres institucions públiques, no, amb el repartiment de mascaretes, no? Per fer també un banc i que tot el món tinga la seva protecció sanitària.
Sí, està clar que en el moment en què, per una qüestió absolutament legal, com és una, sí, ordre ministerial, se tinguen que dur a la pràctica, no, una sèrie de condicions per a, en aquest cas, utilitzar el transport públic, evidentment, a l'administració s'obligava a si mateix a proveir d'aquest tipus de proteccions als usuaris, als viatgers. Sí. No? Per tant, jo crec que ha anat en consonància. De fet, este cap de setmana, a la comunitat valenciana, pues han arribat 1,5 milions aproximadament de mascaretes. Concretament, a la província de Castelló, a la subdelegació del govern, van arribar 177.000 mascaretes este cap de setmana, que entre avui, demà i, bueno, els propers dies aniran a repartir-se, en este cas, 74.000, més o menys, directament en 13 nucs importants de transport per a proveir als viatgers d'aquesta protecció. I després n'hi haurà una segona velocitat pròpia de la nostra diferenciació de territoris als municipis més xicotets, sí, que hi seran directament els ajuntaments qui tinguin que
fer aquest repartiment. Sí, a més alguns van a fer-ho directament per correu, que arribaran a les vivendes, sí, de les persones.
Efectivament, hi ha un municipi que ha decidit, pues, per envio postal, que no està mal, bueno, pues una manera d'optimitzar recursos també del sistema de repartiment de correus o d'altres empreses per tal de dur a cada un, pues, la seva protecció.
Clar que sí. Bé, diputat, gràcies per estar avui amb nosaltres i haver xerrat un poquet de tota aquesta situació que s'està donant al nostre territori valencià.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Adeu.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Bueno, ha passat el cap de setmana i després d'enteramos que este cap de setmana també hi ha hagut una desinfecció així al poble de Vila-real, volíem parlar amb Víctor Viciedo. Víctor Viciedo, com sabeu, és de l'Associació d'Agricultors Independents de Vila-real i ens... Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, i bon dia a tots els oients de Ràdio Vila-real.
A vostè, este cap de setmana, a la seva associació no el van fer partícip d'esta iniciativa que venen fent hasta la fecha, no?
Bueno, això és el que ha ocorrit. Realment, allà sobre el dimecres, vaig recibir per part del concejal de l'Ajuntament una notificació que era sobre una informació de la Generalitat sobre la normativa per a tractaments de desinfecció a tercers, en la qual pues, se dia que la Conselleria de Sanitat només autoritzava a aquelles empreses inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Biocides de la Comunitat Valenciana per a fer desinfecció a tercers. Jo crec que aquesta paraula tercers és clave, de totes formes, no? Baix el meu punt de vista, d'alguna forma l'Ajuntament de Vila-real està pecant de prudència, però bueno, ara entrarem en matèria, no? I entonces, què passa? Pues que me va dir que este cap de setmana nosaltres no actuaríem en els turbos i que només ho faria l'empresa en un motoret i llança. Llança és, bueno, una pistola, un disparador, vale? La diferència entre disparador i turbo és bestial, no? Perquè en el disparador pues, ho va tirant per tots els raconets i en canvi el turbo pues, va entre 5 i 10 km d'hora tirant als costats, no? Entonces, la quantitat de desinfecció és enorme, no? Que es pot fer en un turbo, mentre que la que se fa en llança pues, és molt limitada, no?
Això li comunica a vostè el regidor de Vila-real, José Ramón Ventura, i li acredita, vostè li ho acredita en un document de la Generalitat, no?
Sí, exactament. Jo, per mi, que aquest document és l'entrada d'internet, no és una carta de l'Ajuntament, perquè resulta que els altres ajuntaments estan preguntant i sí que estan actuant tots, no? Uh-huh. A més, en la diferència de que nosaltres estem dirigits per una empresa professional, no? O sigui, que l'Ajuntament de Vila-real ha contratat una empresa professional i, per tant, aquesta empresa sí que està, diguem, autoritzar i té les acreditacions necessàries per a fer aquestes desinfeccions a tercers. I per una altra part, jo me pregunte, que és el que diem antes, la via pública és tercer? La via pública és de tots? O la via pública com és, no? Que és a lo que s'agarren els ajuntaments, no? Sí. I, de fet, volia añadir també de que curiosament, fa unes setmanes, no? Sí. La Vilavella, la Llosa, alguns pobles de la província de Castelló que no tenien turbos per a desinfectar els pobles van demanar ajuda a la Generalitat Valenciana. I la Unió de Llauradors va recibir una carta de la Generalitat dient-li que buscara tractors i turbos de llauradors que puguen desinfectar aquests pobles.
És dir, perquè quede clar, Víctor, n'hi havia pobles menuts, per exemple, com la Llosa, que li demana a la Generalitat que si per favor podia trobar turbos, en este cas serien turbos de llauradors, o sigui, de persones privades, no, perquè la Generalitat no té turbos, no?
Clar, clar, la Generalitat no té turbos, simplement ells veien com a tres poblacions podien desinfectar la seva població en turbos, sí. I ells pues, no disposaven d'aquest mig, entonces van escriure, van demanar auxili. Això pues, se pot veure en internet, sobretot una visió de la Vilavella, pues, varios, no? El que passa és que després el comunicat de la Unió, que jo l'ha vist, sí. Parla de posar... demana als llauradors dels seus afiliats el que posen turbos per poder desinfectar aquests pobles que es diu la Generalitat, concretament me pense que era l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, perquè col·laboren en la desinfecció d'aquests pobles. No? Llavors, si la mateixa Generalitat està demanant als llauradors que facin aquestes desinfeccions, la veritat és que agarrar-se després a una informació sobre la normativa per a tractaments de desinfecció a tercers, pues me parece una miqueta tal. A més, la situació és d'emergència, o sea, tinguem clar que la situació és d'emergència. És dir, que l'excés de prudència pot ser perjudicial per a la salut de les persones. Entonces, jo crec que és el moment, i més ara que estem amollant a la gent, no? Ara mateix estem ja en una fase que la gent es comença a eixir. Entonces, ara és el moment de que els turbos es comencen a passar per tot el poble desinfectant els carrers. De fet, la nostra associació, el material que ha posat és suficient en unes quantes hores passar per tots els carrers de Villarreal desinfectant. Tal vegada això posa l'excés de prudència vinga perquè això és un biocida, no? Sí. Llavors, al ser un biocida fa falta una acreditació de tractament en biocides. Però, clar, nosaltres per això tenim a l'empresa. L'empresa és la que fa els preparats, la que agarra el biocida, que és una concentració d'hipoclorito sòdic al 15%, les lejilles que gastem en casa són al 5%, o sigui, això és una miqueta més fort, i ho fica als nostres turbos, concretament tira 8 litres d'aquest producte en un tanque de 1.000 litres o de 1.200 litres. ¿Vale? I aquesta proporció és exactament la mateixa que una persona que en casa li fique 200 centímetres cúbics de lejilla al poal de 10 litres. Que concretament, ho ha mirat en internet també, i això és la dosis que fa falta per eliminar el coronavirus. Entonces, tot quadra. O sea, la proporció que nosaltres tirem és la mateixa que una persona en sa casa pot fer per desinfectar-se a casa. Perquè això és desinfecció a tercers. És dir, que una persona en sa casa pot gastar lejía en esa concentració sense ningun problema. I les persones en les piscines gasten també els productes industrials al 15% perquè no van a ficar lejía. Saps? Entonces, vull dir jo que així com nosaltres, els llauradors, en la nostra acreditació de manipulació de fitosanitaris, aquell que no té el carnet de manipulador no pot comprar fitosanitaris, en canvi, en el cas dels biocides, sí que se pot comprar hipoclorito sòdic en les tendes. Vull dir jo que bueno, que nosaltres, d'alguna forma, aquesta preparació de poder... simplement és un problema de carnet. O sea, que nosaltres tenim la preparació suficient per tractar en els productes més perillosos que l'hipoclorit sòdic. Que pense que l'hipoclorit sòdic és fa en concentracions altes, pues és perillós pels epitelios. Entonces, n'hi ha que anar molt en cuidado en la vista i en la pell, però nosaltres
a tot això han estat sempre dirigits per l'empresa que clar. Va fer el desinfecció i és la que està fent les desinfeccions des del principi del decret d'alarma per el coronavirus. És a dir, vostès no han anat per lliure, sinó que sempre han anat baix la direcció de l'empresa, que és l'empresa Stop Plagues, no?
Efectivament. Vale. Nosaltres, pues, els turbos nostres pues, van... en una caravaneta que davant va Protecció Civil, sí, a avisar a la gent de que s'està tirant avui ja de piscina un poc més concentrada, que es diu aixina, perquè és aixina, o sea, és una concentració més alta que el cloro que té la piscina.
Sí, sí.
Perquè la gent pues, no sufrisca ninguna irritació en les vies respiratòries o en el que siga, no? Entonces, pues, això va a Protecció Civil. I després, darrere, va a esto, plagues, que és el que després mos fas preparats. El llaurador va dins d'un tractor tancat, o sea, igual que un cotxe, tancat, ¿vale?
Sí.
I porta l'EPI, porta la màscara química, porta ulleres, porta guants, o sea, va totalment equipat. És a dir, que en fi, no sé...
I la sorpresa vostra és... que este cap de setmana no deixen que se faci l'actuació. I vostè realment, què és el que li sorprèn? Per què pensa que ha ocorrit això?
Bé, això és complicat, no? Jo no ho sé, jo crec que és excés de prudència, m'agradaria pensar que és excés de prudència, no crec que n'hi hagi res contra nosaltres. Nosaltres, al cap i al fi, som una associació de llauradors independents. Quan dic independents, clar, possiblement sigui aquesta la paraula que més fastidia, perquè nosaltres, quan vam néixer, perquè no estàvem conformes en el que la plataforma portava. Nosaltres, com resulta que la plataforma està formada per els alcaldes de tots els partits polítics i veiem que precisament els partits polítics són els que han firmat els acords de lliure comerç que ens fan mal, i som els únics que demanem que n'hi hagi protecció en frontera, que n'hi hagi una regulació en frontera i que se posen arancels i s'establisquen cupos com a única salvació per al camp.
Per cert, Víctor, volíem parlar de l'acord que s'ha fet en Mèxic, no?
Ah, sí. Bueno, l'acord en Mèxic... Mèxic, és un granet més d'arena a tot això de la globalització, no? O sea, que en plena pandèmia, quan resulta que s'ha demostrat que la globalització ens porta una ruïna perquè comprem els productes a països tercers i aquests productes, si els necessitem en una urgència, com han sigut els productes sanitaris, no els tenim disponibles perquè no els fabriquem nosaltres. Damunt, els llocs de treball estan allà, no estan així, i entonces nosaltres tenim paro. I si a això li añadim que nosaltres el que tenim és l'alimentació, imagina't quan nosaltres no tinguem l'alimentació en les nostres mans i perquè aquesta sobirania alimentària, pues, el colp pot ser bestial, no? I aquesta reflexió jo crec que és molt important que la gent se deu de fer.
O sigui, vostè en aquest moment se dona compte que hi ha un altre acord que tornem a tindre... és com si estiguem anugats a la pata d'una taula, tornem a fer lo mateix i li provoca indignació, no?
Clar, perquè a més és que els acords internacionals poden ser positius si tu el que fas en aquests acords és obrir mercat. Per exemple, si nosaltres, en lloc de reir en Estats Units i que Estats Units ens castigui en un 25% d'arancels, haguem parlat en ells, fer-nos amics d'ells i fer un acord de lliure comerç en ells, aquest acord és positiu, perquè ens obri el mercat americà a nosaltres. No? El mateix passaria en Rússia. Si Europa s'hagués preocupat, en lloc de reir en Rússia, en fer-se amigueta de Rússia, com a nació, que ja no és comunista, que tenim que tindre-ho clar. Entonces, possiblement Rússia no m'hauria posat el veto russo. I aquest mercat el teníem ja conquistat.
En aquest cas estem parlant de que disfrutaríem d'alguna manera dels mateixos beneficis, estaríem tratant en la mateixa mesura en acuerdos que no perga ninguna de les dues parts, que no és el mateix acord que arribem a Mèxic. Una altra cosa que també vull preguntar-li, què li pareix a vostè que ja hagin accedit a que se pugui vendre les verdures, allò que parlàvem al principi, se recorda, que ja es puguen els mercats eixir?
Bueno, això me pareix fenomenal, no? En les medides que toque, els llauradors que venen aquests productes, que els han perdut, perquè ells han patit molt, ells no podien arreplegar la seva verdura o la seva fruita, perquè el seu mercat era el mercadillo, no? I el mercadillo no existia, i hi ha molta gent que ha anat a la ruïna, perquè a més això també està perjudicant a moltes fruites i molta verdura que... per tradició se venen en aquests mercats, perquè no tots se venen en el súper. Pues jo què sé, per exemple, aix porros, no sé, melons i melons d'altres se solen vendre més.
Però el que volia que vostè fèrem la reflexió, si vol, entre els dos, de que al final han escoltat que les mateixes mesures que se poden prendre en un supermercat se poden prendre en un mercat al carrer, i de fet va, ho estan fent, no?
Clar, clar, això, pues, Protecció Civil pot perfectament ajudar en aquestes tarees, la policia municipal, a efectes de controlar quanta quantitat de gent està en les paraetes. Mm. En aquestes paraetes, pues, tindre una distància prudencial entre la gent que està comprant i els productes que deuen d'estar darrere de la persona que ven, i simplement tindre davant una espècie d'escaparate de lo que ella ven, no? Se poden agarrar moltíssimes medides, moltíssimes sí. mesures perquè el mercadillo puga treballar igual que està treballant un súper, no?
És un producte, diuen, treballs essencials. Eix és un treball essencial, també.
Sí, sí.
Víctor, si li pareix, anem a cridar al regidor d'Agricultura, José Ramón Ventura, per a preguntar-li si han pecat d'excés de prudència, val? I que ens conteste, si li pareix.
Sí, molt bé, me pareix perfecte, perquè, bueno, nosaltres, la nostra voluntat és seguir ajudant al poble.
Perfecte.
Perquè anem a veure, nosaltres estem desinteressadament treballant en aquestes tarees. Uh-huh. Nosaltres estem millor en el sofà, sense eixir i sense gastar-nos combustible, perquè, òbviament, com a turisme estem gastant combustible, uh-huh. però veiem que els elements més potents que ara mateix n'hi ha per poder desinfectar els carrers són els nostres.
Muy bien.
No es té ninguna empresa, ni siquiera es té l'exèrcit.
Uh-huh. Pues, si li pareix, Víctor, parlem en el regidor i li preguntem el per què d'aquest giro que hem donat. Moltes gràcies per haver entrat a la ràdio, per fer-nos saber aquestes coses que els preocupen i que, com vostè bé ha dit, estarien més tranquils sentats en el sofà. Però, bueno, això va ja en la persona de cadascú, no?
Sí, efectivament, la gent té molta il·lusió en participar, en les coses com són. I nosaltres som una associació molt activa. Nosaltres no podem estar quets. Som una associació jove, la gent que ha entrat és una gent que té el cor molt gran i per això lluita per l'agricultura, per lo seu, perquè òbviament, és gent que no espera que uns altres lutgen per lo seu, i també en situacions com aquestes, pues, lutgen pel seu poble
Per nosaltres, no es cansen de lluitar perquè és el futur. Moltes gràcies, Víctor Viciedo, i molt bon dia.
Bueno, a tu, Susana, gràcies a tu. Adeu.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Bueno, y ahora después de hablar en Víctor Viciedo, que es de la Asociación Independiente de Agricultores de Villarreal, anem a hablar en el regidor de Agricultura de Villarreal, José Ramón Ventura. Bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia.
Mire, ens ha cridat a la ràdio perquè, com estos caps de setmana anteriors han ajudat a la desinfecció del poble, s'ha quedat sorprès perquè este cap de setmana li ha comunicat vostè via un document oficial que ja no podien participar de la desinfecció. Jo li he preguntat si ell pensa, a què pensa ell que se deu aquest canvi en vostès, i ell m'ha dit que un excés de prudència. És així?
Pues realment no és que siga un excés de prudència, i realment no és que jo li hagi contestat en un document oficial únicament. Jo li he dit que suspenien temporalment la sortida en els turbos, perquè este cap de setmana han estat dos agricultors del sindicat de Recs,
sí,
junt en l'empresa Stop Plagues, disparant i desinfectant totes les zones que han pogut durant el dissabte, des de les 6 del matí a les 10 del matí, i el diumenge, de 6 del matí a 10 del matí, han estat desinfectant, però desinfectant en llança, o sigui, en disparador directe.
Sí, mire, respecte a la qüestió...
Ese és el sistema que l'associació d'empreses de desinfecció ens han recomanat per a no tindre cap problema de tipus legal.
Sí,
resulta que... Disculpa, em volies dir-me...
Sí, que respecte a lo que vostè m'està dient, sí que és de veres que no sé si la informació que mos ha arribat és certa o no, que a més està publicada en un mig digital, que del sindicat de Recs sí que hi havia un turbo i un operari, però el turbo era de 200 litros.
No, sí, però no era el turbo el que estava funcionant este cap de setmana. Este cap de setmana està funcionant uns depòsits que tenen els agricultors per a fumigar, però que van en pistola, van en una llança, tipo una càrcher,
sí,
i van fumigant en aquesta llança. A veure, els agricultors tenen una autorització per a gastar uns productes químics,
sí,
en uns llocs determinats, que són en el camp, on no hi ha persones, ¿vale?
Uh-huh.
I en la ciutat, i per a eliminar els virus, hi ha un llistat de virucides i els tècnics que poden gastar aquests virucides tenen que tindre una formació i una titulació. I els agricultors no tenen ni aquesta formació ni aquesta titulació per a gastar els virucides que nosaltres gastem així a la ciutat.
Sí, mire, per tant,
nosaltres hem sigut sempre en els turbos, però hem sigut en els tècnics d'Stop Plagues. Stop Plagues és la que ens ha subministrat el producte. Stop Plagues és la que ha dit la quantitat de producte que se tira, la dissolució que se tira, i en les boquilles que disparaven els turbos. Hem estat Protecció Civil i Stop Plagues fent un seguiment, com no pot ser d'una altra manera, de que la gent no passara per el mig d'aquestes pulveritzacions que estaven disparant, i venien les amotets de repartiment de pizza que anaven a passar per el mig del xorro del virucida este, uh-huh, i nosaltres paràvem a les motos i els obligàvem a tirar o a parar junt del tractor o a que pegaren la volta.
Sí.
També
miraven
que la gent tancara les finestres de les seues vivendes per a que no els entrara el virus dins.
Sí, però això era, però en aquest moment estaven els agricultors independents, és dir, ells lo que diuen
no és que siguin els agricultors independents. Nosaltres tenim un llistat de voluntaris, agricultors voluntaris, on se van apuntar de la Unió de Llauraors, uh-huh, se van apuntar d'ABA a Saja, se van apuntar d'ALIP, se van apuntar del sindicat de Recs i se van apuntar gent que no està adscrita a ningú sindicat ni a res.
Sí, però lo que jo li comentava era que tots estos anaven dirigits per una empresa acreditada per a poder gastar producte. Això és el que vull que la gent que esté sentint-nos ho tinga clar.
Sí, però estem dirigits tots, inclús els que han eixit este cap de setmana, que són del mateix llistat de voluntaris que tenim, uh-huh, que n'hi ha alguns que són d'ALIP i n'hi ha altres que no són d'ALIP.
Ja,
que passa és que pareix que ALIP estiga intentant que vendre que tots els agricultors que estan col·laborant són de la seva associació. I no és cert. En este poble, tots els agricultors, siguin d'una associació o d'una altra, els que han tingut un turbo o inclús llances d'estes, s'han oferit voluntaris i nosaltres ens hem apuntat en un llistat.
Uh-huh.
I si llistat, nosaltres anàvem demanant gent a mesura que anàvem necessitant per a sortir a fer les desinfeccions.
Sí,
este cap de setmana, com vam rebre una carta de l'associació d'empreses que se dediquen a eliminar, a desinfectar i eliminar els virus, vam rebre aquesta carta perquè hi ha altres poblacions que s'ha fet de manera descontrolada perquè nosaltres, sí, a nosaltres m'ho venia l'agricultor i dia, no, home, no, en vez de una garrafa de producte, tiren quatre, que més desinfectarem. I dic, no, home, no, això té una mesura i nosaltres ho controlem. Venien alguns agricultors, han vingut en el depòsit ple de cobre que havien estat arruixant el dia antes i nosaltres han fet la neteja en la cuba que vam contratar, que és d'una empresa que es diu Setep, sí. Que també els agraïm la feina que han fet, es netejaven tot el depòsit per dins perquè no dispararen cobre per damunt de tots els cotxes i totes les cases del poble, que ho haguem pintat tot de blau. O sigui, nosaltres hem fet les coses en molta cura, en molt de cuidado i en molt de seny. Sempre legalment i sempre intentant desinfectar la major quantitat de metres quadrats del poble en la major seguretat per a la gent del poble. Això no és, no és com si era a pulveritzar sí. Per mig dels tarongers.
Una altra cosa que també li sorprenia era... Quan vostè li va mostrar el document que li va arribar de la Generalitat, era que, per exemple, en pobles com la Llosa, que no tenen no disposen de turbos grans, i la població va demanar a la Generalitat que si per favor li podien enviar agricultors d'una altra zona, i Generalitat per lo vist es va posar en contacte. Per això a ell quasi que també li ha sorprès que en un altre lloc Generalitat dice i així que hagin posat un poc de coto a que siguin isquen este cap de setmana.
Jo comprenc a Víctor que Víctor vol està intentant fer-se moltíssima publicitat, però ja t'estic dient, així este cap de setmana ni si els agricultors s'ha desinfectat. Uh-huh. El dissabte i el diumenge han estat fora. El que passa és que en lloc de gastar turbos per la nit, hem estat en llances que van directament als banquets, a les aceres i a les portes, on estan desinfectant en llança directa, uh-huh. sense arribar ni al primer piso, ni al tercer piso, ni als cotxes que passen pel carrer.
Molt bé, José Ramon.
No hem impedit aixir als agricultors.
Contaran...
Aquest cap de setmana han eixit agricultors del sindicat de Rex,
sí.
Que anaven en una altra maquinària diferent.
Vale. Intentant
buscar polèmica on no n'hi ha.
No, dit això, José Ramon, tornaran a comptar en ells en alguna altra ocasió?
Sempre que se puga, per supost. Nosaltres no hem tancat el desinfectar el poble ni res. Jo el que no sé...
Sí, perquè li comentava...
Jo no sé per què, Víctor, te quiero tu, que t'està queixa, en vez de vindre a parlar en mi, si de veritat està tan ofès. Perquè me pareix molt deplorable que lo que està fent en este moment.
Sí, en este cas
m'estic enfadant en ell.
José Ramon, espere, no s'enfade. En este cas, sí, no? lo que Víctor argumentava és que Padell havia pecat d'excés de prudència. Però si vostè explica aquestes coses, és dir, no s'ha comptat en ell i s'ha comptat de nosaltres i per la pròxima volta, pues claro que se contarà, perquè ell a tot el dia, si nosaltres lo que volem és col·laborar i sobretot estaríem més còmodes en el sofà i, sin embargo, lo que volem és ajudar, ja que és del combustible corre a càrrec nostre, és dir...
Anem a obrir. Ho dic una i una altra vegada, i ho repetiré totes les vegades que facin falta. Des del primer moment, no sols a l'IP, sinó altres sindicats, uh-huh. i altres llauradors que no estan sindicats i altres organitzacions s'han oferit a aquest ajuntament a desinfectar tots els carrers del poble. I això ho agraïm però immensament. És que ja li ho he dit a Víctor un milió de vegades, però Víctor se pensa que no sé si se pensa que és ell el que té que organitzar tot i el que ho té que fer tot. No sé si no. Nosaltres estem treballant en les directrius que ens marca Protecció Civil i la UME a través de Stop Plagues, que és l'empresa autoritzada per a fer aquests tractaments en la ciutat. Uh-huh. Nosaltres, això no és una decisió política. O sigui, ell està parlant com si fos jo el que diguera, no, este dissabte aquí estem... Anem a veure. Això no funciona així. I si ell creu que això funciona així, està molt enganyat, perquè jo he parlat amb ell moltes vegades i l'he explicat que no funciona així.
Però aclarit això, José Ramon, ja tenim clar, d'alguna manera, que sí, que se seguirà comptant en ells, i jo pense que un poc no n'hi haurà polèmica, sinó que n'hi haurà el que té que n'hi haurà en aquest moment, acuerdo i bona voluntat per a que totes les coses siguin bé.
Mira, Susana, jo t'ho dic, és en l'única organització que han tingut cap problema i cap discussió, perquè tots els altres s'han ficat a disposició de l'Ajuntament per quan faci falta, per lo que faci falta. No exigint lo que ells volen i que se faci lo que ells diuen. No sé si m'entens.
No, ja. Vostè lo que... Pues això se sent un poc ofès, perquè no és que hagi prescindit, sinó que lo que va donant és cada volta les fases que necessita el poble, no? És així, no?
Que hi ha uns tècnics que ens diuen què és el que es fa falta, i nosaltres del llistat que tenim de col·laboradors, perquè en el llistat se van apuntar dient que estaven per ajudar a l'Ajuntament a tot el que fera falta quan fera falta.
I ara, José Ramon...
A disposició de l'Ajuntament. I pareix que Víctor vulga que l'Ajuntament estigui a disposició d'ells. I això no funciona així, no?
Jo, en aquest sentit, pense que Víctor el que té és afany d'ajudar. Però canviem de tema, si li pareix bé, José Ramon. Què li pareix que ja tinguem els mercats de verdura disponibles per a poder anar?
A mi em sembla perfecte. Jo vaig estar el dissabte, vaig anar en els, perquè estaven allí els de Protecció Civil, i els col·laboradors que estaven ajudant per a la neteja, per a mantindre les distàncies de seguretat en les files i això, que aprofite l'ocasió per dir que el dissabte que ve ja disposaran de carpes per a refugiar-se del sol, perquè vam tindre un dia estupendo, però molt calorós.
Però era una cosa que anava reclamant moltíssim temps, perquè pensava que si en els supermercats podem anar a comprar, per què no podíem tindre mercats de verdura, que a més vostè sap que són productes d'ací de la zona?
Sí, però és que els supermercats tenen l'aforo molt controlat, tenen porta d'entrada, porta d'eixida, la gent va en el seu carrer, va rodant i va agarrant directament. En els mercats són els tenders els que venen directament, els que tenen cada un el seu puesto.
Sí, però no pensa que la gent ja estem lo suficientment consciència?
Jo crec que just des de la seva regidoria han fet un treball molt bo. Van estar buscant un lloc com el lloc que s'ha ficat allí davant del pàrquing de davant del Xutxat, que és un puesto on les cues podien mantindre la distància de seguretat, perquè nosaltres sí que vam veure que hi havia paraetes com la que venia plantons.
Sí.
Que la que venia plantons se va fer una cua que arribava fins a la porta d'entrada.
Escolte, doncs vostè me dona una alegria dir-me això, perquè això vol dir que anem a recuperar lo que s'estava perdent. O sigui, que hem d'estar contents.
Estic, jo, mira, estic parlant amb tu i m'està ficant la pèl de gallina de l'emoció que vaig...
Tenim una altra perspectiva, les persones, després de lo que mos ha passat?
Jo crec que sí, jo crec que estem valorant molt més el producte de proximitat, el producte natural cultivat a la nostra rodalia. Jo he parlat amb alguns agricultors que estan parlant de fer fin que sigui de verdures de proximitat. Jo crec que pronte tindrem una agricultura més variada i no de monocultiu citrícola com teníem fins ara.
Perquè a més van perdre el que era els batjocars, que així tenien... Cuidao, que allò és el que hem de... Jo, mire, vostè diu fa un moment que s'estava posant els pèls de punta, pues, jo estic molt emocionat perquè necessite tornar a veure tot això. Necessite tornar a veure els camps com sempre els he vist de menuda, no?
Pues ho tornarem a veure i veurem una modificació dels mercats com... veurem com les paraetes ja no són de gent que va al mercat d'abastos a provisionar-se, sinó que seran agricultors locals que portaran el seu producte cultivat localment, que això serà una meravella. El sindicat de Recs ha ficat una partida ja en regadiu Ecologic, en regadío de goteo en Ecologic, que el COVID este hemos aparat un poc la implantació, però el sindicat Rex està molt motivat en aquesta sensibilitat que tindrem tots a partir d'ara de no comprar taronges de Sud-àfrica o cebes de Xile o espàrrecs de la Xina. Perquè això no és lògic, això no era normal. Això que ens portava el capitalisme radical i liberal, això era una botxeria.
Yeah.
Ara estem veient que el consum, l'economia circular, el consum de proximitat, el que és l'aprovisionament de quilòmetre zero i en productes naturals, que no fa falta tants plaguicides. Si no venen taronges de Sud-àfrica, no ens porten el cotonet de Sud-àfrica, mal anomenat cotonet de les valls.
Però vostè se dona compte quantes coses té en comú en Víctor Viciedo?
Clar que sí, però si tot això nosaltres ho portem en el nostre ADN des de que vam eixir.
Eixa és. Pues,
nosaltres ho portem en el nostre ADN, però nosaltres ho defensem així i ho defensem en Europa, no com altra gent que ho defensa així, però després va a Europa i vota el contrari.
Bueno, l'últim, l'acord de Mèxic. Cuidao, que tornem a caure en el mateix.
No. L'últim que s'ha votat és l'acord de Vietnam.
Sí, però ara n'hi ha un possible acord de Mèxic també que pot ser...
Però no, nosaltres estem en contra d'aquest acord de Mèxic.
Eixa és. Però això li dic jo que al final...
I votarem en contra, sí?
Sí.
I votarem en contra en Europa. Uh-huh. No com altres que voten en contra, sí, però en Europa voten a favor dels grans multinacionals.
Bueno, pues per això mateixa, José Ramon Ventura té molta tasca que fer, agraïts de que l'estiguen fent i sobretot de que les facin molt units. Des de la ràdio el que diguem és que la facin units. Molt bé, pues...
És el que intentem. Tu ja saps que l'Ajuntament està obert a tots els que vulguin col·laborar. Tenim la pàgina de col·laboradors saturada de gent que s'ha apuntat, perquè este és un poble
molt solidari.
Impressionantment solidari. Això ha sigut... bueno, jo la veritat és que ja m'ho esperava, perquè conec a molta gent i tots són molt solidaris, excepte algunes cabres loques que només miren per ells. La gran majoria de gent d'este poble és espectacularment solidària.
Pues José Ramon,
el que hem d'aconseguir és parar el virus i parar-lo entre tots i tindre una mica de seny. No és tan complicat.
Ens quedem en aquestes paraules, sense acabar el temps. Moltes gràcies i fins que tinguem més coses que preguntar-li, polèmiques o no, però sabem que vostè sempre les contesta.
Tu ja saps que jo estic sempre a la vostra disposició, no me crideu molt, però
assistim. pues no és perquè a vegades no tinguem ganes de preguntar-te coses. Però
jo ja sé que crideu a tot el món i a mi que me teniu al costat no me crideu.
Dona compte tu que fija't, quan estem en el debate, si no arribes, quasi que me falta algo, perquè si no arribes no tinc aquell punt que dones sempre agri dolç, entre agre i dolç, eh? Pues moltes
sí,
gràcies.
M'agrada molt la salsa xina.
Moltes gràcies, sor Ramon Ventura Chalmeta. I fins un altre dia.
Vinga, i moltes gràcies per la tasca que feu.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630 678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hablamos ahora en clave nacional con el diputado socialista Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, en la calle ya se empieza a ver un poco de movimiento, ¿eh?
Sí, en efecto, se ha notado bastante cambio casi de ayer o de anteayer ayer o hoy. Se ha visto muchísimo más movimiento en la calle.
Sí, pero los comercios siguen estando un poco perdidos con esto de las fases, cuándo pueden abrir y todo eso. No sé si usted nos lo podría explicar bien ahora en la fase cero, qué es lo que tienen que hacer los comercios.
Sí, por supuesto. Vamos a ver. Bueno, voy a intentar explicarlo. Veamos. En la fase cero, que es la fase en la que nos encontramos en este momento, básicamente lo que se permite es empezar a desarrollar ciertas actividades económicas. O sea, no es una apertura general, ¿vale? Es una se permite desarrollar ciertas actividades en los comercios minoristas, uh-huh, siempre con las máximas, con la absoluta precaución. En primer lugar, no se permite la apertura general al público, sino que lo que se permite es atender a la clientela mediante un sistema de cita previa, para garantizar siempre y en todo momento que no coincidan varios clientes al mismo tiempo dentro del local. Finalmente, lo que se ha decidido, y es teniendo en cuenta un poco la diferencia de diferentes comercios, es sí, que se permite dar cita previa a un cliente o una clienta por cada empleado o empleada del local, ¿vale?, del pequeño comercio. Eso significa que en una tienda en la que hay una persona que trabaja sola podrá estar atendiendo a una única persona, pero si hay dos personas que trabajan en esa tienda, pues podrán dar cita a dos personas, uno por cada empleado. Esto significa que los clientes no podrán coincidir dentro del local y que habrá que tener una serie de medidas de higiene entre cliente y cliente. O sea, básicamente, claro, la norma pide que se limpie y desinfecte el local, creo que son dos veces al día, una de ellas obligatoriamente al finalizar la jornada, y evidentemente pues manteniendo siempre las distancias de seguridad de 2 metros.
Sí.
Y en el caso en el que la propia actividad no lo permita, pues que se tenga en cuenta todas las medidas de protección y seguridad mediante uso de guantes, mascarillas, etcétera.
Sí, entonces, diputado, por ejemplo, si yo tuviera un comercio y fuéramos dos dependientes, yo no podría estar atendiendo a una persona y mi otro dependiente a otra.
Sí, o sea, la norma lo que marca es que se va a atender a un cliente por cada uno de los empleados de la,
vale.
De la tienda. Evidentemente, siempre que las características del local permitan esa simultaneidad.
Vale.
Si no se van a poder cumplir las normas de seguridad, de separación y de higiene, pues lógicamente no.
Vale, de acuerdo. Las terrazas de los bares tampoco se pueden abrir. Eso será en la primera fase a partir del 11 de mayo, ¿no?
Sí, en efecto. La fase 1 será la que permitirá la apertura de las terrazas. Como decía, la fase 0, que es en la que nos encontramos ahora, realmente no es parte propiamente dicho de la desescalada, que son tres fases, la fase 1, 2 y 3. La fase 0 lo que hace es relajar, en cierta manera, las medidas del confinamiento y permite que se empiecen a iniciar, o sea, que se inicien ciertas actividades. La reactivación de las actividades económicas y sociales, incluso, comenzará con la fase 1, en la que se permitirá pues la apertura de las terrazas de los bares, por ejemplo, que hasta que se publicó ayer el BOE, en principio iba a ser con una ocupación del 30%, pero finalmente eso se ha modificado y las terrazas, a partir de la semana que viene, que será la fase 1, bueno, excepto en las tres islas que sabemos que ya han entrado hoy en fase 1, pues a partir de la fase 1 se podrán utilizar las terrazas de los bares y restaurantes siempre con un 50% de ocupación en lugar de ese 30% que se había hablado.
Imagino, diputado, que esta semana será como la prueba de fuego, ¿no? Porque ahora creo ya que pasarán 15 días desde que volvieron todos los trabajos esenciales en marcha, se pusieron en marcha también desde que los niños salieron a la calle ya hace más de una semana. Yo creo que esta semana comprobaremos si ha sido efectivo o si nos estamos arriesgando demasiado, ¿no?
Sí, en efecto, esta semana será clave para ver la evolución de la pandemia una vez se relajan las medidas de confinamiento. Y eso significa que la gente tiene que ser muy consciente de que realmente, digamos, que el peligro no ha pasado, que lo que estamos haciendo ahora mismo es aplicar estas medidas de desescalada para intentar reactivar la actividad del país, pero que hay que tener, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que todos hemos salido a la calle estos dos últimos días y, bueno, yo he tenido un poco una sensación personal que tal vez la gente tenía demasiadas ganas y se veían algunas cosas en la calle, no generalizadas, por supuesto, pero sí que se salían un poco de lo que se suponía que tenía que ser. Y por eso me gustaría hacer un llamamiento también a la responsabilidad de las personas para que tengan en cuenta que, aunque se están relajando las medidas de distanciamiento y las medidas de confinamiento, que seamos muy cuidadosos porque es ahora realmente cuando de verdad nos la estamos jugando.
Exacto.
Porque si hacemos las cosas bien y si hacemos las cosas con cuidado y cumplimos todas las normas, podremos ir avanzando hacia el fin de esta desescalada, que si todo funcionase correctamente sería, si no he calculado mal, el 22 de junio. En ese momento habríamos pasado esta semana de fase 0 y tres quincenas de las fases 1, 2 y 3 y en ese momento habrá vida normal.
Claro.
Si nos equivocamos, no somos cuidadosos y no cumplimos con las normas tal y como se están estableciendo, lo peor que podría pasar en este caso sería que no se pudieran cumplir los parámetros para ir avanzando de fase en fase y que se tuviera que retrasar y entonces seguiríamos más allá de esa fecha. Con lo cual, repito, creo que lo mejor que podemos hacer es ir cumpliendo escrupulosamente con lo que se nos pide en cada momento, porque así podremos ir avanzando. Por ejemplo, en la fase 1 podremos empezar a reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos en los domicilios particulares, que es algo que ya se ha permitido en las cuatro islas que han pasado a la fase 1. Sí. No tengamos prisa, no nos hagamos trampas al solitario, adelantándonos a ese momento, porque si se ha decidido que sea con esos tiempos, con esas pausas, es porque los técnicos, los que saben realmente de esto, han pensado que es la mejor manera de hacerlo.
Por supuesto. Diputado, también está en el aire lo de alargar el estado de alarma, ¿no? El estado de alerta. Creo que desde la oposición ya no están muy por la labor de alargar esta situación.
Bueno, sí, se ha oído a ciertas fuerzas políticas decir que no van a apoyar la prórroga del estado de alarma. Bueno, evidentemente creo que la libertad política de cada formación, de cada grupo, les hace decidir, ¿no?, si quieren apoyar las medidas del gobierno o si como oposición quieren plantear una alternativa. Yo la pregunta que me haría es la siguiente. El estado de alarma es una herramienta. Es una herramienta que permite al gobierno establecer ciertas reglas que se salen de la normalidad. Y por eso se llama estado de alarma. La normalidad es la que nos ofrece la Constitución. Tenemos libertad de movimiento, libertad de reunión, y tenemos todas las libertades garantizadas por la Constitución y siempre las hemos tenido. La pregunta es la siguiente. Si no se prorroga el estado de alarma, ¿cómo vamos a conseguir que la gente siga manteniendo este distanciamiento tal y como los expertos nos han aconsejado que se haga? ¿Cómo podemos hacer que la desescalada se haga de una manera progresiva y que la gente no se junte, no se aglomere en la calle de repente, porque evidentemente ya no habrá un estado de alarma que lo impedirá? Esto es muy sencillo. Si ellos tienen una alternativa mejor al estado de alarma, yo estaré encantado de escucharla. Yo estoy seguro que el gobierno estará encantado de que la oposición diga, oye, mira, no hace falta el estado de alarma porque se puede hacer de esta otra manera. El estado de alarma no es un fin, no es un fin, es un medio para conseguir el fin que es la desescalada y la vuelta a la normalidad, a esta nueva normalidad. Sin el estado de alarma va a ser muy difícil poder establecer estas reglas de la desescalada fase a fase para poder ir avanzando poco a poco en la llegada de nuevo a la normalidad. Si, repito, si la oposición tiene una idea que no se nos haya ocurrido hasta este momento, pues lógicamente estoy convencido de que el gobierno estará encantado de escuchar cuál es esa idea fantástica o ese planteamiento. Claro. Yo personalmente me cuesta muchísimo verlo o entenderlo. Creo que es una irresponsabilidad absoluta decidir no prorrogar el estado de alarma y que cada uno haga lo que quiera, porque básicamente lo que estamos haciendo con eso es poner en peligro a la gente, porque no nos equivoquemos, aunque tengamos cada vez menos casos, aunque haya cada vez menos fallecidos, no hemos salido de esta crisis. No. Y eso se ve claramente cada día sobre estas horas, a las 11 de la mañana, cuando el Ministerio de Sanidad nos vuelve a dar las cifras de contagios y nos vuelve a dar las tristes cifras de fallecimientos. Yo me encantaría, de verdad, que la semana que viene pudiéramos decir que no hay una continuación del estado de alarma. Pero la realidad, la cruda realidad, nos indica que sigue siendo necesaria para poder salir de esta crisis de una manera ordenada. El estado de alarma, repito, no es un fin. Es un medio para poder conseguir lo que los técnicos han aconsejado al gobierno, que es salir paso a paso de la crisis mediante una desescalada ordenada para permitir que la gente cada vez, con cada 15 días, pueda hacer más cosas de las que hacía antes de que estuviésemos inmersos en esta pandemia.
Pues sí, esperemos que todo esto cale hondo y veremos cómo se sucede, ¿no?, en los próximos días. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente
605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
I ara anem a parlar amb Juan Carlos Galindo, que recordem que és expert en prevenció de delits en les organitzacions. Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días y feliz lunes y feliz semana. Y a ver si esto termina pronto, querida Susana.
Ahora es lunes, hoy es lunes, y te oigo hablar un poco más calmado. Pero este fin de semana vi un vídeo tuyo donde denunciabas que se están cobrando el parking los diputados autonómicos, ¿no?
Sí, sí, bueno, que me oigas tranquilo saludándote es normal. Tu audiencia, tu programa y tú os lo merecéis. Si tuviera un diputado al otro lado de la línea telefónica, le preguntaría que por qué su grupo parlamentario, en este caso concreto, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y esta semana cobrarán el resto de partidos autonómicos, es decir, Compromís, Izquierda Unida Podemos y Vox y Ciudadanos, cobran el parking sin ir a trabajar. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Yo no lo había visto en mi vida, que se cobren las ayudas del parking. Para que todo el mundo nos entienda, las Cortes Valencianas, como todo el mundo sabe, y si no, pues lo contamos ahora, sí, está muy céntrico. Entonces, obviamente, no se puede ir, no existen parkings en el sótano del Palacio de las Cortes. Uh-huh. Entonces, se tiene un convenio con el parking de la Plaza de la Reina, donde está el Miguelete, para que todo el mundo nos entienda. Hay un parking muy grande que está muy cerca de las Cortes Valencianas. Entonces, ese parking tiene un acuerdo con las Cortes Valencianas para que sus señorías, los diputados y diputadas de las Cortes Valencianas, aparquen su coche gratis. Fíjate que ya hubo que decirles a sus señorías que el acuerdo era de lunes a viernes, porque también aprovechaban el fin de semana para dejarlo gratis. Y ya las propias Cortes, eso en la pasada legislatura, ya tuvo que decir: oiga, señorías, tengan ustedes un poquito de dignidad y no aparquen los fines de semana. Los diputados, un diputado aproximadamente está cobrando alrededor unos 3.700, 3.800 euros al mes durante 12 mensualidades. Ellos tienen 16. Por eso, cuando hablas con ellos, siempre ellos comentan el salario en 16 pagas, porque sale menos. No sé si me estoy explicando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Al mes, en 12 mensualidades, alrededor de los 3.800 euros. Más sus choferes, sus dietas, sus gastos, y ahora nos hemos enterado que el parking también lo tienen gratis. Tremendo que con la que está cayendo, que los autónomos y las autónomas de este país estemos todavía sin cobrar las ayudas, que no sepamos qué hacer, con la mitad de los bares sin abrir, porque no se aclaran ni ellos cómo funciona, la gente ya con un drama social tremendo, y que ahora nos salgamos con estas. Pues no hay derecho, no tienen vergüenza.
¿Usted sabe de qué cantidad estamos hablando?
La cantidad en sí no es muy alta, estamos hablando de unos 1.800 euros mensuales. Le hablo de memoria, me puedo equivocar, por favor, hablo de memoria.
Sí.
1.750, 1.800 euros el Partido Popular y unos 3.000, 2.800 aproximadamente el Partido Socialista Obrero Español. Esto va en función de los diputados y diputadas que tenga escrito cada uno a las Cortes, y como obviamente en el PSOE tiene más diputados que el PP, pues cobra un poquito más. Ya le digo, no sé si son 2.800 o 2.300 y el otro 1.800. Dígame.
Se ha publicado el Partido Socialista y el Partido Popular.
Sí, y sí, esto, pero esta semana...
Eso es. Esta semana,
sí,
seguro...
Seguro, o sí, porque es que esto esto no se puede evitar. Es igual que el salario. Ya le digo, nosotros vamos a estar muy pendientes de a dónde va. Usted sabe que los diputados y diputadas dijeron que se bajaban un porcentaje el sueldo, que lo iban a destinar a ONGs. Vamos a ver a qué ONGs las destinan.
Ya.
Y vamos a ver si eso es cierto, porque estamos muy acostumbrados a ir a golpe de titular y que luego no se haga nada. No sé si me estoy explicando,
no.
Susana. Esa es otra.
Y también se ha sabido que sí que va a ONGs, pero ONGs que crean ellos mismos.
Por supuesto, pero para luego volver, eso es muy feo. Esas ONGs que crean ellos mismos, que se crean, pues, obviamente, esas asociaciones que se crean ellos mismos, están utilizadas. Esto es muy viejo. Todo el mundo tiene una fundación, todo sí. el mundo tiene una asociación a la cual utiliza para financiarse de una manera ilegal. Uh-huh. Y esto es perseguible. Uh-huh. Si eso es cierto y vemos que el dinero retorna de alguna manera indirecta o directamente al partido, eso es un delito.
Uh-huh.
Eso se llama financiación ilegal. Vamos a ver si esto es así o no es así y vamos a pedir cuentas, por supuesto.
¿Este mes será el primer mes donde se destinará ese porcentaje del salario?
En principio, este mes, aquí hablamos de subvenciones a los grupos parlamentarios, no de salarios, porque la gente también, porque tus queridos escuchantes sitúen que aquí estamos hablando de las subvenciones que recibe el grupo parlamentario
¿sí?
para su actividad. Y es que no ha habido actividad. Es que deberían haberse suspendido estas ayudas. No sé si me estoy explicando, Susana. Las sí. Cortes no ha habido actividad.
Este caso lo que nos decían era que como esto ya estaba de alguna manera contemplando dentro del presupuesto, pues que lo destinarían sí. a este tipo de fundaciones, asociaciones, ONGs.
Claro, claro,
de alguna
claro,
manera hay que mirar si es verdad que esto van a asociaciones públicas y reconocidas o si hay algún caso de que de alguna manera se les vuelva a retornar a su propio partido.
Claro,
¿eh?
Claro, eso es lo que obviamente.
Pero salta otro escándalo, que sí es cierto, es que es un escándalo, y es que van a cobrar los parkings.
Sí, sí, no, pero que ya lo han cobrado. No es que van a cobrarlo, que ya lo han cobrado. Es que ya están las cuentas de los partidos políticos.
Y ahora, si después de esta denuncia, porque siempre ocurre lo mismo, usted sale, lo denuncia y al poco tiempo, vienen diciéndonos que lo han cobrado porque estaba contemplado dentro del presupuesto, pero que va a ir también destinado a una fundación o a una ONG.
Sí, bueno, lo de siempre, descubrimos las me iba a decir, voy a callarme, que es lunes, como usted dice, que no me enfade muy pronto, pero estos son cacicadas, estos son chorizadas.
Pero, y entonces, usted se da cuenta que con toda la cantidad de dinero porque el país ha funcionado o está funcionando, toda esta cantidad de dinero que van a devolver a los contribuyentes, que vamos a tener.
Ellos van a devolver a los contribuyentes ni un duro.
No, me refiero yo. Dinero que de alguna manera ellos solidariamente lo van a ceder, hablo de los políticos sí, que solidariamente sí, lo ceden porque sí. quieren y otros porque sí. se sienten obligados, ¿vale?
Correcto.
¿Usted sabe la cantidad de dinero de las que van a disponer en este momento las asociaciones
mucho.
Y las personas
sí, mucho,
más
mucho,
vulnerables?
Mucho, pero vamos a ver si es cierto. Es decir, si fuera cierto, yo no tengo inconveniente en que obviamente si esto es así. Además, no se puede hacer de otra manera. También hay que, igual que digo una cosa, digo la otra. Obviamente las Cortes Valencianas tienen que pagar lo que está asignado en presupuestos. Y en presupuestos se está asignado así. La voluntad de cada grupo parlamentario será hacer con el dinero lo que ellos quieran. Yo imagino que el Partido Popular, pues obviamente, pues lo destinará a Cáritas, porque Cáritas es una asociación cercana, o aquí en Valencia está pues la caridad, en fin, hay muchas ONGs.
Sí, pero lo que se preguntan los oyentes y nos preguntamos todos es si todos estos políticos pueden vivir con la conciencia tranquila cuando de alguna manera en momentos de maldadas lo devuelven lo que los contribuyentes pagan, deberían entender que la situación no se va a terminar mañana y que, lógicamente, aunque esté presupuestado, deberían ya cogerlo como una lógica.
Costumbre, como claro, una norma. Claro. que sí. De hecho, voy más allá. ¿De verdad una persona que cobra 3.800 euros le hace falta que le paguen el parking? ¿De verdad? Vamos un poquito más allá, Susana.
Ya.
Yeah. Y a todos tus queridos escuchantes. ¿De verdad hace falta que le paguen el parking?
Mire, ¿sabe lo que pasa? Lo que nos está pasando es que nos estamos enterando de cosas que el ciudadano desconocía porque estaba envuelto en su quehacer diario, ¿no?
Claro. No, pero de verdad hace falta que le paguemos el parking. Mire, yo en un momento dado, el tema de los choferes. Uh-huh. No voy a entrar en el discurso fácil. Porque mire usted, hay veces que es necesario que existan los choferes por las agendas de ciertos políticos, no de todos. Uh-huh. Entonces entiendo que ese servicio, aunque ya sabe que está muy mal visto ir con con el coche oficial. Está muy mal visto. Pero al final no queda más remedio que con el coche oficial, porque con tu coche sería imposible poderte mover. Imposible, o sea, se lo digo de verdad. Hay
bueno, ahora tienen reuniones... Mire, ahora tienen reuniones telemáticas y no hace falta tanto gasto, ¿no? Porque en teoría la situación es más crítica y se están resolviendo los temas, ¿no?
Pues hemos descubierto que no hace falta viajar a Madrid para reunirse en hoteles de 5 estrellas, con cenas pagadas y reuniones pagadas a tutiplé. Hemos descubierto que los políticos pueden trabajar desde su casa. Uh-huh. Por lo tanto... yo creo que el siglo XXI, en el cual estamos ya con unos añitos avanzados ya, concretamente 20, creo que va a ser el año, o debería de ser el año, donde los costes fijos, los fastos, estos palacios de congresos, pues pasen a la mínima expresión y el político sea un trabajo más, no sea un trabajo que lo desee la gente por pegar el pelotazo, ¿no?
Pero fíjese, ellos nos pueden decir... por ejemplo, ¿no? Pero si no consumimos, el país no funciona.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver ellos? Es una pequeña parte de nuestro país, a ver, por supuesto, que bueno, consumen igual que consumimos nosotros.
Bueno, y nosotros podríamos decir eso, igual que consumimos nosotros, cada uno se paga lo suyo, igual, ¿no?
Claro, pero a ver, ellos lo primero que tienen que pensar es que son servidores públicos. ¿Qué es lo que no piensan? Ellos lo piensan, son servidores propios. Ellos sí que trabajan por cuenta propia, para ellos. Entonces, muchos políticos no son servidores públicos. Consideran que ellos trabajan y se merecen el salario que están cobrando. Bueno, primero te pagamos nosotros y tú tienes que rendir cuentas. Porque trabajas para mí, para el ciudadano.
Por cierto,
esto es muy importante.
Hemos pagado el autónomo, ¿no?
Bueno, el autónomo...
¿O lo pagaremos?
Muy fastidiado, sí, muy fastidiado. Los bares, yo vivo en Valencia. Valencia es cierto, igual también igual que hay en Villarreal, ¿eh? Uh-huh. Donde hay cafeterías y bares uh-huh. a diestro y siniestro.
En toda la plana.
Así que no han abierto, ¿eh? Sí. Con las medidas que han anunciado no van a abrir porque es inviable que un bar con una terraza pueda estar a más de 2 metros de distancia. Uh-huh. Es un error continuo y esto lo vamos a pagar muy caro, igual que los comercios. Fíjese usted ahora, una tienda textil, una tienda de ropa,
sí,
normal y corriente, donde la regentaba la titular y una empleada como máximo. Le hablo de la tienda de barrio.
De la tienda normal.
Normal y corriente, la que hemos conocido siempre.
La que mantiene el país.
Correcto. Pues ahora resulta que tienen que entrar de uno en uno en su tienda, porque su tienda no medirá más de 50, 70 metros. Son tiendas pequeñas, donde obviamente solo cabe una persona. Uh-huh. La ropa, después de probarla, la tiene que desinfectar, salir. La gente tiene miedo. ¿Cómo voy a probarme la ropa si no sé si la han desinfectado o no la han desinfectado? Bueno, las trabas son impresionantes. Tienen que estar un tiempo limitado. Oiga, no estamos facilitando que el comercio subsista. Es cierto que hay que tomar ciertas medidas de seguridad, pero al final, mire usted, si en los bares tenemos que estar a 1.5 metros, 2 metros de distancia, pues oiga, miren, no engaña a nadie, no lo abra, pero ayúdenos, volvemos a lo mismo. Es que no nos da una cosa ni la otra. Es más, recuerda lo que dijo la vicepresidenta, ¿no? El que no quiera abrir, que no abra. No está obligado. Oiga, pero qué cara más dura, Que es usted ministra, ¿eh?
Le ha chutado el balón y se lo ha dejado en su tejado.
Hombre, por favor, pero qué cara más dura. Pero qué ministro es esto.
Otra cosa que me llama también la atención, que no sé si usted lo comparte conmigo. Yo creo que cada vez que anuncian que van a sacar un decreto, lo anuncian primero, esperan lo que la gente va a contestar y luego en función de eso emiten el decreto. Es decir, es como si estuviéramos con una agencia de publicidad. Mire usted, es como si yo fuera un cliente y digo, voy a abrir una tienda de ropa de color verde, y entonces me dicen, sí, pero es que el verde no me funciona, o la tienda, y claro, yo recibo todas esas respuestas y en función de las respuestas que recibo, decreto.
Pero Susana, esto es muy típico de los gobiernos socialistas. Esto es muy típico, ya lo hacía Felipe González en su época dorada. Hasta cuando lo hacía bien, he dicho ya hace muchos años, ¿eh?
Pues mire, yo creo que esto es como, fíjese, yo creo que el artífice, no sé, yo admiro a Redondo, ¿eh? Porque tengo la sensación de que es un hombre que tiene un marketing brutal, ¿no?
Sí, sí. Pero creo que se está equivocando, se ha pasado de frenada Iván Redondo. Iván Redondo es tacticista y estratégico hasta con la muerte. Y eso tiene un problema, porque hay familias detrás que están esperando a que todo esto termine para decírselo a la cara.
Si dejamos el Nacional. Hay gente que dice que Ximo Puig ha crecido como presidente en este tiempo. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, sí. Yo creo que Ximo Puig creo que lo ha hecho bien. Estoy seguro que se habrá equivocado en cosas, pero creo que lo ha hecho mucho mejor que Sánchez.
¿Sí?
Lo ha hecho... Yo creo que sí, sí, se lo digo con el corazón en la mano.
No, por eso le pregunto, porque sí que usted dice la verdad.
Usted sabe que yo soy muy sincero, tanto con uno como con otro. No lo digo porque yo tenga, al contrario, me pueden tirar de hemeroteca y yo he sido muy crítico con la primera legislatura de Ximo Puig, pero creo que en esta segunda, creo que ha aprendido la lección. Bueno, usted ya sabe que él es periodista,
sí, sí.
Muchísimos años de jefe de gabinete con el anterior presidente de Dita Valenciana, socialista. Ahora se me dio el santo al cielo. Lerma. Con Lerma, o sea que es un político de muchísima experiencia y además es periodista, sabe cuándo tiene que hablar.
Y sabe la sensación que tengo, que él escucha al presidente del gobierno, que lógicamente es de sus mismas siglas y por lo tanto no puede oponerse, pero luego sí que él va actuando como él considera que tiene que actuar, ¿no?
Y luego déjeme que le diga que es las nuevas personas que están a su alrededor le han dado una impronta diferente. Y hablo de su gabinete de prensa cercano. Hay dos, tres personas que esta legislatura le han dado una impronta diferente. Arcadi Espada, usted que es el nuevo conseller de Industria. Era el jefe de gabinete per secula seculorum del señor Puig. Sí. Y hacía algunas cosas bien, pero otras las hacía muy mal. Muy mal. Y el cambio se ha notado en positivo.
Y luego también... luego también hablan de que Bonich ha hecho una buena oposición. ¿Está de acuerdo con eso?
Sí, muy leal. Muy leal. La ha hecho muy leal, muy sobria, sin aspamientos, no así como Ciudadanos, que creo que Toni Cantó no encuentra su sitio, no se encuentra cómodo. Creo que se ha convertido en el vocero el real del reino y creo que se equivoca. Y además no está para dar voces, esto no es el teatro, no tiene que sobreactuar y él siempre sobreactúa.
Sí, esto es lo que le dicen, que está sacando su faceta de actor.
Y de compromiso se le nota. Y compromiso ha aprendido a estar callado. Esto es muy importante para
Decían que hablaba que andaba un poco de puntillas, pero fíjese, a nivel nacional está dando mucho juego Compromís, ¿eh?
Por supuesto, y lo seguirá dando. Primero, porque Baldoví a mí me gusta como político. Yo lo he dicho siempre. Yo a Baldoví creo que es un político que no engaña a nadie, va siempre de cara.
Sí, ojo, dirá unas cosas político. U otras, pero va siempre de cara.
Usted lo conoce igual que yo y Baldo va siempre de cara, no tiene problema, no rehuye ninguna pregunta. Yo las veces que le he pedido reunirme con él, me he reunido con él, siempre, sin ningún tipo de problema, no así como Fran Ferri o Mónica Oltra, que a veces Mónica Oltra ese ego, esa necesidad de protagonismo, esa necesidad que le ha pasado factura. Fíjese usted cómo ahora está en la retaguardia, esperando a salir en el momento oportuno y justo.
Sí, pero usted sabe que está en la retaguardia porque se le han pedido muchas responsabilidades
Lo ha hecho mal, porque lo ha gestionado mal, claro que está en la retaguardia, pero porque se pasó de frenada. Cuando uno se pasa de frenada, deja huella. Usted sabe que pasa de frenada es, que freno, que me caigo. La gestión que hizo Mónica Oltra con el tema social y el tema de servicios sociales. Le hablo de Segorbe, le hablo de lo que pasó en Segorbe, pasó mal, muy mal, fatal. Y creo que ha aprendido la lección. Y luego Ximo Puig se ha sentido muy cómodo con este tipo de malos, porque los malos era Compromís, no el PSOE. Se ha sentido muy cómodo, me refiero a la anterior legislatura. Y ahora... pues como se ha rodeado, todavía se ha reforzado con ese gabinete de prensa, que creo que ha dado una impronta diferente, pues Arachibo Puig se encuentra muy sólido. Yo creo que toda la experiencia la ha demostrado estos 50 días, donde también, como no puede ser de otra manera, Ana Barceló ha sido el ojo del huracán. Chimo se ha mantenido, como siempre, en su atril presidencial, saliendo cuando tiene que salir y haciéndolo muy bien. Bueno. Y creo que no lo hemos hecho del todo mal, salvo, y déjeme que le apunte algo, que si quiere
lo tratamos, supuesto,
podemos hablarlo esta semana, esa contratación extraña de ese hospital de campaña que no se va a utilizar nunca y que nos hemos gastado 9 millones de euros. Vamos a ver ahí qué pasa, ahí se lo dejo.
El miércoles, si le parece bien, lo volvemos a tratar, porque estamos 20 minutos hablando, se nos hace siempre corto, y claro, tiene que hablar todo el mundo. Pero sí es verdad, han sido tres hospitales de campaña y se le ha adjudicado a una empresa, que ya hablaremos el miércoles. Juan Carlos Galindo, un placer siempre hablar con usted, es bastante clarificador y le agradecemos mucho que entre en esta radio.
A su disposición y a todas sus queridos escuchantes. Gracias, buenos días.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Bueno, ja ens queda res, dos minutets, però bueno, una bona notícia, eh? Diuen que Sánchez acaba de telefonejar a Casado per a comunicar la seva intenció de prorrogar l'estat d'alarma. És un comunicat, és dir, és cert que això...
Anem en retras.
És que avui Pablo Casado s'ha alçat en una entrevista que li han insistit molt si anava a prorrogar l'estat d'alarma, si anava a respaldar-ho. Fins quatre voltes li han preguntat i ja al final ha dit que no no es donaven les fórmules per respaldar, no, aquesta pròrroga.
També ens diuen que el 3 de maig n'hi ha hagut, a nivell nacional, estem parlant, 116 detinguts i s'han posat 20.272 sancions.
Sí que van a recaudar.
Més que n'hi ha gent que s'està saltant molt a la llum.
I des de l'inici de l'estat d'alarma n'hi ha hagut 7.189 detinguts i propostes de sancions, 806.000.
Això és un munt de la gent mal.
En fin, ara estan en directe en la roda de premsa que està el ministre Ábalos dient-nos com estem fent la desescalada. Espero que estiguem fent-la en sentit comú. No sé.
Per així, per les nostres poblacions, jo crec que sí.
Tenim el ministre Illa, que també estava fent declaracions de caure així com a obra circula apertura. Jo pense que és massa pronta per a valorar-la, però...
Jo crec que també. Total són 3 dies, 2 dies i mig, el que portem.
En fi, diu que el pla establís un catàleg de mesures per incrementar l'oferta, gestionar la demanda i implantar les mesures addicionals per a garantir la seguretat dels ciutadans. I parlen bé i s'expressen bé, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Intencions són bones. No, a mi no me feu caris, no ho digo pel micro.
Les intencions són bones, però jo pense que no porten a terme com tocaria. La meva opinió. És això.
Bueno, és que la ràdio té allò tan bo de que quan dius algo i te quedes en cara de situació, me mireu els dos sí. I no expresseu, perquè la gent, si no parleu, sí, no sé sí, lo que esteu dient. És dir, és cert que tenen bons plans.
Sí, però no, a efecte no, jo crec que no són bons. Pense. La meva opinió.
Però n'hi ha algú que per la teva opinió ho faria millor?
No sé si ho faria millor o pitjor, però jo crec que quan se fa algo se té que parlar en la gent que és entesa en aquest tema.
Sí, però en teoria estan rodejades per gent que funcionen.
Pues Sant Lluït, Sant Lluït.
Bueno, de tot això, el que sí que de veres va parlar-nos de coses, perquè és un expert en deports, és el nostre company que entra ja, que és Javi Mata, i el que tant eixem de a faltar, perquè com no el tenim a l'estudi té un altre, nosaltres los chicos con los chicos, las chicas con las chicas.
No, Maria, i aquesta sintonia?
Sí, és que avui Audrey Hepburn haguera complit 91 anys i per això avui ens n'anem amb la banda sonora de Desayuno con Diamantes.
Uf, Paco Madamos. Que bonic.
Avui volíem despedir-nos en esta cançó dedicada a tu.
Ay, qué guay. Bueno, Montse, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Fins demà.
Maria, també.
Fins demà.
Lo de la paciència, Txelo, què tal? L'ixe desig que tenies, has lograt que te vinguera la paciència per aguantar-nos?
Sí, sí. Sí, soc avui... una miqueta díscola, però jo soc... però bueno...
Avui ho hem superat, demà no sabem.
Bueno, i en esta alegria que tenim nosaltres els deixem en el nostre company Javi Mata, que de ben segur tenen moltes ganes d'escoltar-lo i de...
I que torna al futbol.
Quines novetats... sí, sí, el futbol tornarà perquè el necessitem i està ahí perquè el disfrutem. Fins demà, que segurament millor i més.
Fins demà, adeu.